Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Bona nit, són les 9 i 2 minuts, 3 minuts gairebé. Benvinguts a l'Anem a la muntanya. Comencem setmana i ho fem com sempre amb el vostre programa favorit d'Ona Codinenca i jo diria que de més emissores nacionals i fins i tot internacionals. Des d'aquí estem contents, ja que contribuïm a que els dilluns siguin una mica més suportables. Per molta gent el pitjor dia de la setmana, doncs per nosaltres és dels millors. I des d'aquí estem contents per fer-vos també vosaltres millors els dilluns. Us acompanyarem aquí fins a les 10 del vespre, en punt, amb totes les accions habituals. Avui tenim en Jordi Merino, que d'aquí una estona el saludarem, el president de la FEC. Ja li donem les gràcies per estar aquí a l'estudi d'Ona Codinenca, però no està sol, no estem sols. Hi ha moltíssima més gent. Bueno, moltíssima gent, no, sis, que és la foro que no es fotiran a un pal o no és d'algun lloc. Som sis persones aquí a l'estudi de la Codinenca, que són els que fan possible el programa. Jo només sóc una petita part, només sóc el que fa la presentació. Bona nit a tothom, com esteu? Tot bé?
Bona nit.
Bona nit.
Bé. La jefa per aquí que va fent voltes organitzant tot. Jefa, tot està bé. Tot organitzat ja?
Tot bé.
Bueno, molt bé. Bé, cap de setmana?
Molt.
Atenció, m'ha dit el Pep Sanz que baixant de mullar, no vull espantar ni, que ningú s'espanti, a punt de topellar dos senglars. Sí. Jo ahir pujant de Barcelona vaig veure una recta de Palau, però que estava allà, estava pasturant, vull dir, que ja sap on hi ha els cotxes, estava pasturant pel voltant, a menjar pel voltant. Sí. Ja saben on són els cotxes, ja no...
Aquests no, eh? Aquests no sabien.
Aquests no sabien.
Aquests anaven directes a travessar.
Aquell era gros i ja tenia uns quants anys d'experiència, ja sabia on era perfectament la carretera i anava passejant com un animal de companyia per allà al costat. N'hi ha molts, eh? Molts. I ara, ara tardor és quan s'aparellen.
Jo en veig bastants. Vull dir, no per atropellar-los, però sí que inclús un durant el dia, tornant, creuant la carretera. Vull dir que...
Mm-hmm. Sí, em van passar fotos el cap de setmana, em van passar fotos, el Gerard, el que fa el taco amb graixa, em va passar fotos de la gallina pelada i del taga pelada de niu, Estem molt malament, Molt malament de niu. També vas al taga, jefa?
No, ara no. Ara no hi va, ja he anat altres vegades. Ah. Ara es comença el programa.
Ja t'he posat el tall, Ja.
Molt bé, alguna novetat més? Alguna...
Jo vaig anar a fer una excursió neta pel Castell de la Popa, Castellcir,
i
la Selva Negra està molt maca.
La Selva Negra està molt maca, m'han dit,
Molt, sí, perquè, bueno, aquella zona hi ha una fageda.
Sí, la Selva Negra és la fageda que hi ha
allà. Sí, la Selva Negra
és
la fageda.
Està molt bé.
És molt maca, molt maca.
També hi havia molta gent, també us ho dic.
Molt bé, anem per... Bona nit des de la Peixera, Pau Ibars.
Bona nit.
També hi ha el Ramon avui, el saludem des de després d'entrenar amb tots nosaltres. La jefa, és que em poso nerviosa així. Reta, jefa, què passa?
No et posis nerviós, si no et dic res.
No.
No et dic jo.
Pau Ibars, bona nit.
Hi ha frisa.
Tot bé, Pau, també, tu?
Tot bé, estupendo.
Joan, de què parlem avui? Quina...
Doncs avui parlarem, mira, dels voltants de Sant Feliu de Codines. És una petita descripció de fa una colla d'anys de Sant Feliu de Codines.
Vigent encara, 100% vigent.
Sí.
Molt bé, Pau, la sintonia de l'editorial.
Doncs sí, es tracta d'una petita descripció dels voltants de Sant Feliu de Codines. És una explicació extreta del llibre Camina que caminaràs, de Fina Rifà i Maria Gormand. I diu així, una antiga descripció dels voltants de Sant Feliu. Adelaida de Benreal, comtessa de Carbequer, aquesta persona explica l'impressió que li va donar el paisatge que rodeja Sant Feliu de Codines i el seu terme. Diu així, al sortir de Caldes de Montbui cap a Sant Feliu de Codines s'anava elevant el terreny i els camps perdien gradualment la placible igualtat que fins ara hi havia aquí. Muntanyes altíssimes omplien l'horitzó i a mida que anàvem seguint el camí, altres cims més alts treien el cap per damunt dels altres. Omplint la imaginació d'aquests mars coberts de cims diferents i de formes capritxoses. I d'aquella avançala amb les graonades que semblaven enfilar-se cap als núvols. Barrancs i fondalades, descriu l'autora, omplien el sender que anava seguint. El vent ens picava la cara i la naturalesa es mostrava cada vegada més austera, just amb l'espró i la grandiositat de les muntanyes. Tot d'una, al pujar per un petit rebetjó, va aparèixer als nostres ulls el poble de Sant Feliu de Codines. Les escasses edificacions d'aquest lloc omplien una part de la plana que hi havia, al mateix temps que d'altres estaven escampades per una fondolada que du al seu centre hi havia, com molt solitària, l'església de Sant Feliu. I fins aquí aquesta petita explicació. El que és una llàstima és que no tinc aquí la informació de quina edat, perquè parlant de la forma que parla sembla ser que fa de fer una colla d'anys. Doncs molt bé, fins aquí. I ara us diré un parell de dites del mes de novembre. I la primera diu així, tronades per Sant Martí, collita a desdir. I l'altra diu, a primers de novembre el teu foc ja es pot encendre.
Molt bé, aquesta petita descripció de Sant Feliu. Sí, petita, eh? Petita, eh? No...
Petita. Bueno, més que de Sant Feliu, és l'arribada a Sant Feliu des de Caldes de Montbui.
M'ha agradat molt aquest... Has dit el 1 de novembre, el foc ja... Com has...
Es pot encendre.
Diu, el 1 de novembre el teu foc ja es pot encendre.
Bueno, és tard de novembre, eh? Molta gent l'octubre
sí, ja... Jo l'octubre ja l'ensenyaré.
Ja dit de l'octubre segurament que també ho diuen, oi?
Sí. Molt bé, molt bé. Molt bé, Joan, moltes gràcies. Després també t'escoltem l'entrevista que li farem al Jordi i farem alguna pregunta
Posarem cullerada.
Molt bé, fins ara. I passem ara a la colla de dimecres.
Hola, bona nit.
Josep, bona nit. On ens portes avui, on anem?
Avui anirem a Josa del Cadí per fer el cadinell.
A la Josa del Cadí hi ha anat.
Sona molt guapa per visitar.
Sí, hi ha anat. Aquí sí que hi ha anat, és molt maco, molt maco. Molt bé, doncs, anem amb la colla de dimecres cap a la Josa del Cadí.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Tal com hem dit, la colla del dimecres va fer el cim del Cadinell. Pues la sortida es fa des de Josa del Cadí. El Cadinell és una muntanya de 2.113 metres, situada a l'extrem oriental de la Serra del Cadinell, de la que és el cim culminant, al municipi de Josa i Tuixent, a la comarca de l'Alt Urgell. Aquest cim està inclòs en el llistat dels 100 cims essencials de la FEC. Com a grill separat d'una taronja, el Canidell és un fragment de cadí que les forces tectòniques van decidir separar de la serra progenitora. Aquest gran esperó conserva en petites dimensions les característiques del cadí, progressiu i arrodonit pel vessant sud, i abrupte i vertical pel vessant nord. L'itinerari comença a l'aparcament que hi ha just a l'entrada del vell llogaret de Josa del Cadí. Des d'aquí és ben visible el cim, esvelt i estètic. Creuem la carretera que ens uneix Josa amb Tuixent i comencem a pujar per una pista. A pocs metres trobem un sender que ens porta per una drecera fins a l'església romànica de Santa Maria, del segle XII. El camí va ascendint per arribar al Coll de Jovell. A partir d'aquí, el camí accentua el seu desnivell, lloc on les fites hi sovintegen. Descriu una bona marrada per superar el pendent de la Obaga Negra, que inicialment es manté entre moderat i fort, per passar a molt fort el camí previ a la carena. Des d'aquí es veu perfectament el poble de Tuixent i el Pedraforca al darrere. El que resta fins al cim és carenejar per terreny fàcil de suau pendent. Cim del Cadinell, 2.113 metres. Gran panoràmica del Pedraforca, així com de la Canal del Verdet, també la Serra d'en Sija, amb el cap de la gallina pelada i el pedró dels quatre batlles. Als nostres peus, el poble de Josa i Tuixent, i la serra del Cadí des del vessant sud. Tornem a Josa del Cadí, desfent el camí de pujada fet al matí. Ha estat un recorregut de 9 km 550, un temps de caminar de 3 hores 40, un temps total de 6 hores 6, amb un ascens acumulat de 721 metres. Varen participar en aquesta excursió 9 membres, en Joan Font, en Miquel Martínez, en Isidre Ponti, na Rosa Puigxoes, en Jordi Ponti, na Pilar Guerrero, en Pere Castellví, na Teresa Flaquer i un servidor, Josep Mumbrú. Aquí us passo una cosa que diu així. Sabies que Josa del Cadí va ser una vila càtar? A part de la seva indiscutible bellesa, Josa del Cadí va ser habitada pels càtars, homes i dones occitans que rebutjaven tota riquesa, que no creien en l'Antic Testament i rebutjaven l'Església Catòlica, motiu pel qual van ser considerats heretges i perseguits per la Croada i la Inquisició. Una de les etapes del Camí dels Bons Homes, un itinerari turístic transpirinenc que recorre els camins que van utilitzar en la seva fugida a Occitània, passa per Josa de Cadí. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Molt bé, moltes gràcies, Josep, per aquesta nova caminada a Colla Dimecres. La setmana següent, una altra.
Sortirà una altra.
Moltes gràcies. I ara ja tenim aquí el Ramon Puig i el Pepe Ruiz. Com esteu?
Molt bé.
Molt bé.
Com va ens fer un petit resum del que vau fer ahir, de la caminada? De...
La marxa infantil.
De la marxa infantil, perdó.
La marxa infantil de Ruralitat.
Pepe, acosta una mica més el micro, sisplau, Pepe.
La Mir, en diem, aquí.
Bueno, demà. Et fas un petit resum, sisplau.
No, això doncs, es va celebrar la 21a edició de la Marxa Infantil de Regularitat i va ser això, el 2020 no la vam poder fer per motius obvis i res, vam portar a terme doncs, a aquesta edició d'aquest any amb un recorregut de 9 quilòmetres i pocs, oi?
I 157 metres.
Doncs, ell és el tècnic. I res, el que passa que vam punxar poder una mica en participants, van ser 17 equips per parelles i una va ser sola, un es va haver d'ajuntar amb una altra perquè un es va posar malalta i van ser això 30 i pocs participants, però bé, després hi havia 60 persones fent de control.
Entre... Oh, 60 adults, sí, sí. Això sí, anaven sols per la muntanya, els nens, com sempre diem.
Sí. Els nens van sols.
Els nens surten sols i tornen a l'arribada i no en perdem ni un.
Podeu fer una mica per saber per on passava el recorregut?
Sí, el recorregut va sortir del Cim d'Àguiles, el camí del Pi Solitari. Va pujar la pista que va seguint cap al Parer i passar del trencant del Camp de Vol, del mirador del Parer. Més endavant, a l'esquerra, es va tornar cap avall. El vam fer pujar perquè veiessin el sol com sortia. I després van tornar a baixar cap a l'esquerra, a travessar el GR5, i bé, els vam fer baixar més encara fins al torrent Fondo. El torrent que baixa de dalt al golf fins a Sant Miquel Petit. Uh-huh. Doncs vam pujar un tros de torrent per allà. I els vam fer tornar a pujar cap al Camí dels Horts. Van entrar a dins de la Font dels Horts per anar a esmorzar i van seguir cap al camp de golf, seguint tota la pista fins a l'esplanada Can Bosch, i després els vam fer travessar també per sota la línia elèctrica que van netejar a la Caldense.
Sí.
I vam acabar allà a la Trona del Rei, que hi havia els del Macalo, els del grup Escolta Macalo, que els van fer unes quantes activitats amb una també per allà mateix, i les activitats estaven al costat de barraques de pedra seca.
Oh,
també com a detall curiós.
Sí, sí.
Surten tots junts? No surten tots junts.
No.
No. Surten
per equip de
cada minut surt una parella.
Diguéssim que el principal, diguéssim, és cadascú surt en un temps diferent, però que sigui més regular amb els punts de control, diguéssim, és el,
sí,
el que...
Si vols ho expliquem una mica més, sí. És això, l'Amir, el que fem és, nosaltres fem el recorregut, ho vas explicar el Ramon, i a més del recorregut, el que fem és tenir els temps per cada tram d'aquest recorregut, tenim marcat uns trams. Més o menys que ha d'haver-hi una velocitat, llavors quan hi ha un canvi de velocitat fem un altre tram i així és. Llavors als nens li passem un full amb els diferents trams que tenen, quina distància és i quin temps han de fer aquell tram. Llavors ells han de calcular més o menys la velocitat a la que van per anar a fer més regular en funció del que li diu el paper. No? Llavors el que fem és això, cada minut surt una parella, doncs això, al cap de mitja hora més o menys va acabar de sortir tot, i tens els nens caminant. Abans de sortir els participants, surt normalment ho fem amb el Ramon, amb tots els controls, que això que és una patulera de 50
persones,
i escaig persones.
40 sí. I llargues. Sí, sí.
I a mesura que van passant pels diferents punts de control, es va deixant allà. I això, de manera que quan van passant els nens, ja estan les persones, els adults allà esperant, controlen el temps. Aquest any van posar més a punt un sistema de QR per fer un registre automàtic. I res, al final, quan arriben al final, doncs ja tenim tots els temps que han fet en cada tram i podem calcular com qui ha sigut el més regular.
Clar, al final guanya no qui més ràpid arriba, sinó
això mateix.
Que més regular és.
O que té menys punts.
Això mateix.
Com més minuts hi han de diferència, més penalitzes.
I on estaven distribuïts els punts de control? O sigui, quants n'hi havien?
N'hi havia que estava 15 punts de control. Bueno, tenim el que es diu un control de temps, que n'hi havia 15, a part de la sortida i l'arribada, i tenim també control de pas, que són gent que posem en llocs estratègics perquè hi ha un
desviament
que potser que no se desvien els nens, llavors posem gent que això controli una miqueta. Penseu de tota manera que tot el recorregut està marcat amb una cinta blanca i vermella que fa que els nens se senten molt segurs també, van a la muntanya, van sols, però saben per on d'anar.
Bueno,
jo que és una experiència molt xula per ells.
I tant. Bé, i després d'un any que no s'ha pogut fer,
sí.
Tornar-ho a recuperar, no? També fa gràcia i...
Sí, sí. I tot i que l'any que no es va poder fer, el Ramon, al Ramon se li va córrer muntar el tema a les escoles, també.
Tota la culpa és meva.
De quina edat eren els participants?
És a partir de primer de primària fins a segon d'ESO. De 6, 7 anys, els més petitons, que són molt petits, fins a 14.
Molt bé.
I també el que es volíem aprofitar el 107.2 d'aquí a l'FM per anunciar la classificació, que ahir no la vam dir.
En exclusiva.
I també hem quedat que es penjaria a la web ara aquest vespre. Que, si us sembla, diem els 5 primers.
Sí.
No?
Perquè sí,
el 17 sí. Potser no serà... Doncs en cinquena posició... El dorsal 13 amb 125 punts són el Roc Echevarria i el Marcel Rodés. En quarta posició, també amb 125 punts, el dorsal 6, la Magali Verge i la Irene Rodríguez. Els tercers són el dorsal 3, casualitat aquesta, el tercer, el dorsal 3, el Jan Garriga i el Pol Núñez amb 123 punts. Amb 118 punts, en segona posició, el Pep Miralda i l'Alan García. El dorsal 1, són els que van sortir primers, i el dorsal 7 amb 100 punts, el Roger Viaplana i la Diana Soler.
Molt bé.
Molt bé.
Doncs felicitats a tots.
Sí, i aquest dissabte a les 7 de la tarda farem l'entrega de premis i un passe de fotos també, que per tant ja estan convocats molt bé. També tot aquest jovent si volen venir a veure les fotos.
I tant, i tant. Es pot saber quin premi hi ha? Pels...
Sí, els premis n'hem donat... No, anava a dir 20, però no, n'hem donat 19, perquè la vintena edició no els vam donar. Cada any s'ha donat el primer una motxilla per anar a la muntanya, el segon un sac de dormir, i els tercers ja fa anys que es dona un frontal.
Molt bé.
És tot material tècnic, que també col·laboren Illa Esports amb dos comptes i així, i per tant també estem molt contents amb això.
Perfecte. Alguna cosa més?
D'entrada, no. Ja ho tenim tot.
Molt bé, doncs, moltes gràcies, Ramon, Pepe, moltes felicitats per aquesta iniciativa i felicitats a tots els participants i també als guanyadors.
Doncs... I agrair, per sobretot, i sempre ho diré,
els muntaris.
a tots els adults que ens ajuden a controlar, a muntar i a
i tant.
I a que es porti a terme tot això.
Us esperem la tardor que ve perquè feu balanç de, no, de l'any que ve, no?
Serà primavera.
Serà primavera? Ah,
sí.
Però primavera del 2022.
Sí.
Ah, en feu dos a l'any.
No. Aquest any, el 2021, com que vam fer el que deia el Pepe, que ho vam fer a les escoles, estàvem plena primavera fent-ho a les escoles i no donàvem per tot. Però volem tornar-ho a la primavera, que és més agradable.
Mm. Molt bé. Molt bé. Doncs moltes gràcies, ens veiem per aquí a la primavera. Ja sóc que això és casa vostra per venir, sempre que vulgueu.
Encantat.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
L'entrevista de la setmana.
Bé, bona nit, ja entro directament. Com hem dit al principi del programa, avui ens acompanya Jordi Mirino, el president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Bona nit, Jordi.
Molt bona nit.
Bueno, com sempre, un plaer. Ja no és la primera vegada, ni la segona que vens, ni l'última.
Ni l'última serà, no?
No, però he evolucionat molt, perquè ara és internacional tot això, i clar, sí. Ara me'n feu patir, sí, sí. A veure les meves paraules que dic, sí, sí, i com les tinc que fer servir,
El Pep aquí ens ha deixat tots els núvols.
No, sí, sí.
Tocaran del coi, aviam si has dit alguna animalada.
Bé, una mica farem un repàs. Hem de recordar que Jordi Mirino ara és al juny, no? Has tornat a ser, diguéssim, president de la FEC, com a tercer mandat, no?
Sí, senyor.
I bé, repassarem una mica com han sigut aquests tres primers anys i com aniran aquests propers quatre, no? Tres primers anys, no. Tres
primers mandats
i aquest quart que farem. Doncs bé, primer de tot, primera pregunta, una mica com valores aquests primers tres mandats, si els valores positivament, si ja heu aconseguit els objectius que us proposàveu.
Bueno, fent una mica d'història, els principis, com tots, són bastant, per dir-ho d'una manera, dificultosos, no? Perquè jo quan vaig entrar a la federació, doncs, al seu dia, encara me recordo, les claus me la van deixar al bar de sota i apa, doncs, ja ets el president de la federació. Bueno, en aquella ocasió era vicepresident, vaig estar dos anys de vicepresident, per dir-ho correctament, i després vaig ser president i, bueno, va ser, doncs, entres allà, és una estructura que ja per si ja era gran, l'hem fet més gran, però ja era important i, bueno, i haig de dir que els primers quatre anys va ser de situar-nos, perquè només rebien pals per tot arreu, no sabies què fer-lo, com gestionar-lo, sí. Disciplines noves que no sabien ni que estaven a la federació, has d'entregar premis del Canicross, diu, què és això del Canicross, no? Els gossos que van corrent, i això també és nostre? Sí, sí, vale, molt bé. Clar, moltes disciplines que no sabies ni què havies de fer, no? Com a anècdota, i bueno, els primers quatre anys van ser, doncs, de posar una mica d'ordre i de conèixer clar era la federació. I després, l'altre parèntesi dels altres dos mandats, que són els altres posteriors, doncs, han estat per executar els projectes que volien fer, doncs, la Junta Directiva. Tinc la sort que la Junta Directiva que tenim i que tenim actualment i que van tenir al seu dia, doncs són gairebé tots són presidents o presidentes d'entitats excursionistes, que coneixen la realitat de les entitats.
Clar.
Jo, quan vaig entrar a la federació, també vaig dimitir del Centre Muntanyer de Sant Llorenç de Terrassa, era president d'una entitat, i bueno, sempre, doncs, el mateix, no? Doncs la federació era molt llunyana, uns senyors que estan a Barcelona, que no es coneixia, i bueno, i sempre, doncs, fent queixes i criticant, i al final vaig acabar president de la federació. I el que hem fet nosaltres és la proximitat a les entitats, de conèixer totes les entitats. Jo, els cartes setmana, si em seguiu pel Twitter, penjo moltes coses on estic i bueno, si algun dia m'ha de seguir algú, doncs ho té complicat perquè fa més quilòmetres pel país, no? I aleshores, en aquest últims mandats, doncs tot el projecte que hem fet ho vam poder aconseguir, malauradament, i no hem de parlar del tema de la pandèmia perquè això sí que va aturar dos anys de la federació i malauradament també va aturar, doncs, el que era el centenari de la pròpia federació, que va ser el 2020, que feien els centenaris en anys del naixement de la pròpia federació, i tots els projectes que tenien van quedar aturats. Això sí, va ser un mandat, doncs, like, només el 50%, i una dels motius principals per donar-nos a presentar era acabar tot allò que no teníem fet aquests dos anys, no? Més que tot perquè teníem un parell de lleis que estem treballant en el govern, un decret per regular els senders esportius a Catalunya, un altre decret doncs, per regular també els refugis de muntanya, decret, llei, això ja ho dirà doncs, la mesa del Parlament i quan es porti a terme doncs, aquestes iniciatives, i altres projectes que no tenien, no? Teníem que fer l'assemblea de la Federació Europea de Senderisme, la European Rambling Association, que va quedar postergada el 24, que la farem, i, bueno, i en això, i tota la gent nova que ha entrat a la federació, doncs hem fet un projecte molt engrescador doncs, per anar a complir-lo ara en aquests 4 anys. Haig de dir que tots els programes que hem fet, doncs sempre ho hem fet tot, vol dir, no ens hem deixat res per fer, potser alguna cosa que era complicada, però al final som molt realistes i hem fet tot.
Tampoc ningú preveu una pandèmia pel mig.
No, per això, això sí que no podíem fer-lo i assumir-lo, però vull dir que content doncs, del mandat passat que he estat jo al cap de la federació i ara content d'encetar doncs, gent molt potent, gent que té moltes ganes de fer iniciatives en moltes àrees noves que després posteriorment les parlarem i, i les explicarem. I res, ara fa res, hem començat fa del mes de juliol, com dius, el juny va ser les eleccions, el juliol, doncs, fins al final de juliol no es van donar el vistiplau doncs, les autoritats competents esportives, després hi havia reclamacions i tal, agost doncs no fa res, i al setembre doncs tothom ha fet moltes activitats, perquè és una barbaritat, no? La gent tenia ganes de sortir a la muntanya, les entitats tenien ganes de fer coses, i la veritat que s'ha notat, i portem des de setembre fins, doncs, ja, fins a la data, doncs fem moltes activitats, òbviament, doncs en totes les normes de seguretat que hi ha, potser en algunes activitats, i ho he vist, s'han relaxat una miqueta, i això estem fart de dir-lo, que no s'hem de relaxar, perquè ja veieu les notícies com estan, però comencem amb molta empenta.
Molt bé. No sé si ara comentaves aquest nivell d'activitats que més o menys podríem dir que torna al ritme d'abans de la pandèmia. Hi han hagut noves activitats? Han nascut noves activitats, diguéssim?
No, aquelles activitats noves no. El que sí que s'han fet, i com s'ha parlat abans, doncs moltes activitats que no es van fer durant la pandèmia s'estan fent ara, que s'han recuperat, i són altres dates que millor no corresponien, no? Però bueno, no ho van poder fer i la gent, les entitats tenen ganes de fer-les i han començat a fer-les. Iniciatives noves sí que n'hi ha, però al final s'estan recuperant totes aquelles activitats que no es van poder fer.
I ara comentaves que en aquest nou mandat també hi ha noves àrees. Quines són aquestes noves àrees?
Doncs una de les àrees importants i que era un deure tenir-la i que és un legat que ens va deixar el Sergi Mingote, quan, malauradament, que en pau descansi, doncs era l'àrea inclusiva i social de la federació. Una federació tan potent com la nostra, molt assimilada al territori, solidària, de germanor, ja coneixeu tots els àmbits d'entitats excursionistes, doncs tenien, doncs, si ens permeteu l'expressió, vetat a tota la gent que tenia una discapacitat funcional. I això tenia una solució que el Sergi Mingote doncs, van treballar doncs, fer un programa i que ell ho portés, i el legat ha estat aquest, no? El legat del Sergi de fer un conveni a Nora Foundation, que és la seva fundació, que ja estem treballant amb ells, i començar doncs, a treballar tot el tema inclusiu, no? Des de la part... és que fins ara sempre hem dit que la muntanya doncs, era oberta a tothom i hem de discrepar que no era així. No? La tenien tancada uns col·lectius que moltes vegades arribava a una entitat i per no saber com gestionar-lo doncs, trobes un problema, perquè la gent doncs, amb diferents diversitats funcionals i psíquiques doncs, has d'estar format, no? I fins ara no tenia aquesta formació. I ara tenim una persona que és el Ramon, és un monitor que ve de la 11, que és un expert i un tècnic doncs, en tota aquesta matèria. No n'hi ha una formació, diguem, arreglada d'aquest tema, ni federativa. Ara comencem a fer una formació per les entitats. I hem tingut tant èxit que hem d'ampliar aquesta àrea amb molta més gent, perquè és que al Ramon li estan demanant cada cap de setmana, és quan és Jolet, és barra dirigida, i són moltes activitats que les entitats han mostrat un interès que m'he quedat sorprès, no?, d'aquest interès de les entitats, perquè fins ara no tenia aquesta eina. I era un deure doncs, obrir la muntanya a tothom.
I tant. Jo crec que estem tots d'acord, no?, amb això.
Sí, és molt bona iniciativa.
Molt bona iniciativa i realment...
Perquè, a més, hem de pensar que hi ha molta gent així.
Moltíssima.
Moltíssima gent, sembla que no, però és moltíssima gent.
No, i que potser fins ara era gent que es pensava que...
Que no podia fer muntanya.
Comentaves, no estava obert a tothom, potser deia, no és per mi, no? I al veure que sí...
S'han fet ja iniciatives l'altre dia, doncs, a través del Centre Excursionista Torelló van pujar a l'Adrià en una Jolet, una cadira especial, i van pujar al cim de Matagals, no? I va haver-hi 100 i escaig persones col·laborant, no?, en aquesta activitat. Vol dir que no n'hi havia tons suficients per pujar la Jolet, no? L'altre dia el Ramon en una sèrie de gent amb molta diversitat funcional, molt diversa, inclús amb deficiència visual, van pujar al Pedraforca. L'altre dia estaven fent escalada. Vol dir gent, i clar, quan veus, fas una acció d'aquestes i veus... Clar, i a mi m'ho explica, perquè jo encara no participo en cap d'una d'aquestes activitats, i t'expliquen i veus que la sensació que hi ha d'aquella persona que no podia fer això i al final ho ha pogut fer, jo crec que això no n'hi ha paraules, no? Hem dotat per l'any vinent doncs, una partida econòmica doncs, per aquesta àrea. També n'hi haurà unes ajudes per a les entitats excursionistes que facin activitat inclusiva. Uh-huh. Potenciant també en aquesta àrea social, les entitats socials, i també la part de la dona, dona i esport, que és un tema que sempre hem fet nosaltres, doncs, també la porta a aquesta àrea. Una àrea molt potent, n'hi ha metges, n'hi ha fisios, n'hi ha de tot. Tenim gent de fibromiàlgia també, vol dir que hem fet una àrea que la veritat doncs, estic molt, molt orgullós de... d'haver encetat aquesta àrea que fins ara no ho havien tingut en compte.
No, doncs felicitats, la veritat, perquè és un molt tema bona molt important. Sí. Una pregunta volies fer, no? Has parlat també, no sé si vols comentar alguna altra àrea.
Que bueno, sí, tenim l'àrea natura, que és una àrea molt important també, perquè ara està molt de moda, si me permeteu l'expressió, el tema mediambiental. Uh-huh. Però és que nosaltres, entitats excursionistes, això ja fa molts anys que es dediquem, no? Nosaltres, quan sortim a la muntanya, el primer que fer és respectar el medi ambient, no? I la natura, i tant. Recollim prosa igual de la gent, no? I hem muntat una àrea de natura, el seu responsable, Gilerra, biòleg, i ha fet, ja només els primers mesos, ja tenim un representant a cada part i cada espai natural de Catalunya, de la Federació. Vol dir que estem informats en temps real de totes les reunions i tot el que passa al territori, no? I és una àrea també molt potent a la qual doncs, també ha fet canvis als reglaments i s'han mirat doncs, tota aquesta feina que s'està fent doncs, de ser... que sempre ho hem fet, però a vegades hem de millorar una miqueta més i posar noves accions doncs, en preservació del medi ambient. I també, lligat a això, hem arribat a un acord amb Petjada Verda, que és un certificat de qualitat, diguem, un label, doncs, perquè les entitats i les caminades i competició, curses per muntanya, doncs, segueixin uns protocols per tindre aquests segells de qualitat ambiental conforme que ho han fet segons uns paràmetres. No? I és també una molt bona iniciativa.
I tant.
I acabem en una altra, no és una àrea, sinó que és un, diguem, un comitè, que és l'àrea el Comitè d'Infància, Família i Joventut, doncs per tota aquesta mainada que ha explicat els companys, doncs tiri cap amunt perquè al final l'educació ambiental i l'educació muntanyenca i la cultura muntanyenca surt del jovent. Sí. I si no tenim jovent, doncs no podem fer. I tenim la Marta Anglès, una professora molt arrelada doncs, al tema infantil i juvenil, i és la que està portant a terme doncs, el tema infantil. Vol dir que hem fet un restyling molt gran a la federació per agafar més empenta i continuar fent projectes al servei de les entitats.
Molt bé, doncs déu-n'hi-do. Esperem que aquests 4 anys pugui créixer tot molt més, que hi hagi molts més nens i joves conscienciats i que això ho puguin, per exemple, el CAU mateix o els centres excursionistes ho puguin transmetre a altra gent. I ara que comentaves també això dels espais naturals, també és un tema important, també després del confinament molta més gent ha anat als espais naturals. Això també ha comportat més accidents i també més rescats, no? A més de que molts dels parcs, una mesura també pel tema de massificació, ha sigut el fet de regular l'accés. Posem-ho tot així una mica en context.
Sí, a veure,
quina solució tenim?
Bueno, solució difícil, si algú té la solució que se la porti, perquè és complicat, no? A veure, la solució del polític és fàcil, prohibir accedir als espais naturals, vol dir, és el més fàcil, no accedir als espais naturals, ho tenim preservat i no hi ha cap problema, no? La massificació, si us va donar compte, no només ha estat als espais naturals, anaves també a la platja, estava plena, vol dir, la gent ha sortit amb més gana de fer activitat. El que passa que la muntanya sí que ha tingut una massificació i una sèrie, diguem-ne, de gent que fins ara no anaven a la muntanya, vale? I s'han posat tots al mateix sac, i això sí que discrepo en els òrgans polítics, perquè s'ha de fer regulació, sí, però estudiada i quirúrgiques, regulacions quirúrgiques. Estudiar què passa i no, moltes d'aquestes no es tradueix tot en què tinguis que pagar per entrar a un parc. Bueno, sí, està bé, ja ho pago els meus impostos, però si ho pago, doncs, escolta, et passa tot per pagar? O, bueno, són 5 euros i el pàrquing de Molinassa és 1 euro per persona si van 5 al cotxe. Vale, bueno, però això reinvertiré on el parc ja pago. Bueno, doncs posarem uns panels informatius, uns lavabos químics, posarem una mica d'ordre. I això ha fet que efectivament doncs, vagi menys gent, no? Perquè al final n'hi ha una reserva, n'hi ha un pàrquing i bueno, n'hi ha unes hores, no? Però el que no pot ser que dins de tot aquest col·lectiu estiguem nosaltres també. Que hem de tindre certes privilegis, no diria privilegis, sinó nosaltres som d'entitats excursionistes, passes per un centre excursionista en el qual se dona una formació també al jovent, tens una llicència federativa i pertanyes a un col·lectiu que ja fas l'esforç de pertanyar a aquest col·lectiu. S'han trobat altres col·lectius que no pertanyen lloc, agafen, busquen el que veuen pel Google, per les xarxes socials, i s'endinsen també en jocs que no ho coneixen, i això té la conseqüència que acaben un rescat. Els rescats de muntanya s'han incrementat, conseqüència, és un tema estadístic, va més gent a la muntanya, n'hi ha més rescats, n'hi ha més cotxes, n'hi ha més accidents, vol dir, aquí no podem fer res. El que sí que hem de fer és buscar, i ara estem treballant a través de l'àrea natura, doncs en les diferents parts de les iniciatives que s'han fet i que hem vist que no han funcionat. I regular i posar una mica d'ordre en aquelles en les quals ens atenguin els parts i els polítics, que ens han d'entendre, perquè no oblidem que al final el nostre col·lectiu són 89.000 persones, soci d'entitat excursionista, que ja són més que una ciutat, tenia ciutats que no tenen 89.000 persones, i tercera federació esportiva i 42.000 federats, vol dir que aquest any hem passat els 42.000 federats, i aquestes iniciatives han d'estar molt ben mesurades i no fer-les doncs, sense pensar doncs, en les conseqüències que podem tenir. ¿Vale? Nosaltres podem anar a fer un cim i hem sortit a les 6 del matí i a les 10 del matí ja han acabat el cim. I altra gent doncs, comença a les 10 del matí que s'aixeca per anar a fer el cim. No? Vull dir, és difícil posar ordre? Sí. Que ho hem de fer? Sí. Que ha vingut per quedar-se? També. Bueno, ara, tot això hem de combinar-lo i intentar-lo fer-lo de la millor manera possible perquè el nostre col·lectiu excursionista no se senti desplaçat perquè, insisteixo, quan nosaltres a la muntanya som els primers que preserven la natura.
És que, a més de tot això, també es barreja el fet d'aquest món que vivim tan tecnològic i de fotos, món d'Instagram, diguéssim, que tothom vol tenir aquella foto. És més important no? fer la foto en un lloc que no fer l'excursió no? I a vegades és això que comentes, molta més gent menys preparada però que vol tenir aquella foto que ha vist per Instagram que és de maca.
Sí, sí. I això, nosaltres hem fet una experiència pilota en un gran magatzem esportiu, dels que venen, no? Perquè al final la gent diu, bueno, si va tanta gent a la muntanya, al medi natural, anirà a algun lloc, no?, a comprar el material, i malauradament no van a les botigues petites dels pobles i de les ciutats, sinó que van a grans magatzems, no? Clar. I van fer una prova pilot, la qual es podia fer la llicència. Per fer la llicència has de ser soci d'una entitat. En 2 minuts 10, a través d'una tablet, doncs, te pots fer la llicència. Està tot rotulat en els consells de seguretat per anar a la muntanya. I s'ha fet res, van fer 4 preguntes, no? Allò que els de la botiga, el venedor, doncs, li pregunta. Escolta, coneixes el que és un centre excursionista? La gran majoria no sabia, no coneixia el centre excursionista. Coneixes que és la federació? No sabia el que era la federació. Coneixes que existeix una assegurança, una llicència? No ho sabia. I al final, coneixes algun esportista que faci muntanya? Sí, Kilian Jornet. Vol dir, bueno, pues, clar, aquesta llei que hem fet, doncs, els que s'han tret una llicència, doncs, les dades l'han passat al centre excursionista, han pagat la quota d'un club, han pagat la llicència i ara ho has de captar, no? Perquè al final tens que captar aquesta gent. Nosaltres, al centre excursionista, ja tenim la gent captada. Te vindrà un, te vindrà un altre més, però al final has de fer una captació de clients que no coneixen el medi natural e intentar educar-los, almenys dins el col·lectiu. I això jo crec que ha estat una bona iniciativa que ara l'ampliarem a altres centres d'aquests grans de venda de material, els quals doncs, ens apropa un col·lectiu que fins ara no miren el que és un centre excursionista o no miren la web de la federació. I sí que miren altres aplicacions per passar-se un track i portar un mòbil que s'acaba la bateria i quan s'acaba la bateria no saps on està. I ja està buscant un altre mòbil que no té instal·lada l'aplicació per trucar al 112 i al final has de portar un plano i una brújula, no?, de tota la vida. Això no te perdràs mai perquè la bateria no s'acabarà mai, no?
Sí. Bueno, doncs déu-n'hi-do a tot això. Ara vull canviar una mica de tema sobre... Bueno, vull parlar una mica dels refugis que comentaves abans. No sé si dins que els que ja hi ha, hi ha la predicció de fer-ne algun més de refugi? Alguna zona del Pirineu?
Al Pirineu tenim la intenció de renovar un refugi, el que tenim a Aigüestortes, el Parc Nacional, que és el de Sant Jordi, que està en una situació molt precària. I sí que us podem dir doncs, que ens hem adjudicat un altre refugi, però ha estat a les muntanyes cap a Prades, cap a baix, no al Pirineu, que és el municipi de l'Albiol. És un alber, perquè està al poblet de l'Albiol, i que ens han adjudicat ara fa 3 setmanes, ens van dir que ens van presentar el concurs i ens han adjudicat i serà el proper que obrirem doncs, ara dins la xarxa de la federació. Fer refugis té un cost que fins ara l'administració, quan no posa ni un euro, ho mantenim tots federats i la federació, gràcies a les quotes de les llicències, doncs, bueno, no podem obrir més, no? N'hi ha molta oferta, l'oferta aquest estiu ha estat tota plena, vol dir, no hi havia lloc per anar a un refugi, vol dir, també la limitació dels refugis pel tema Covid, doncs, estava limitada a les places de... el que seria l'hostatge, i això, doncs, l'hospedatge, doncs, ha canviat, no? Vol dir, és totalment diferent.
Bueno, la gent es, també que sàpiga els oients que no només els refugis no es troben tots al Pirineu. Tenim a Montserrat, ni al Montsant, ni als ports, vull dir que...
Sí, sí. Tenim, per tot Catalunya tenim la sort. El que passa que la federació, la part dels Pirineus i Prepirineu ho té bastant solucionat, i ens falta més la part sud, que fins als ports no tenien cap refugi a la federació. Sí que altres entitats, com la UET, també tenia els ports, i tenim dos, i al mig no tenien res. I ara al mig, doncs, tenim dos. A la Morera Montsant, que tenim un, que també està dintre del nucli urbà, que és el refugi de la Morera, i a l'altre, doncs, que tenim ara, que entrarà en funcionament en breu, no sé si serà al mes de gener, doncs a l'Albiol, que és una zona també molt senderista i per fer moltes excursions, i BTT també.
Molt bé. No sé si encara s'aplica en els refugis, aprofito també per una mica d'interès personal, el tema de les mesures Covid, i en el cas de les zones, quan a l'hivern, per exemple, el refugi està tancat, les zones, diguéssim, de refugi lliure.
Sí, sí, el tema de les normatives Covid, el tema de les habitacions estan limitats, i ja sabeu que un refugi, bueno, per exemple, el que he dit anteriorment, la Morera Montsant i aquest de l'Albiol tenen habitacions separades, sí que tenen una llitera, però són quatre, que si van a una unitat familiar no hi ha problema, però altres refugis, com la resta, Colomina, l'Estasen, el Perraforca, són lliteres corregudes, vol dir, clar, i doncs, bueno, és complicat, no?, perquè fer una separació no la podem fer en aquests refugis, i n'hi ha, doncs, limitat l'aforament, no?, igual que pels dinars també, doncs, totes les taules que hi ha, doncs, està limitat, i això continua vigent. I després els refugis d'emergència, que són els altres que no estan guardats, el que sí que hem hagut de fer ha estat una regulació que hem publicat ara fa poc, que fins ara teníem una mitja de 18-19 places, que recordar, i ara ho hem reduït al 50%. No només per les mesures Covid, sinó per també un tema de seguretat, perquè al final una llauna d'aquelles metàl·liques és molt petita, no entren... A veure, si tens una urgència, és igual, poden entrar 32 drets, ¿vale? Perquè per això està en emergència. Però s'han trobat també un altre fenomen, que és aquest de la massificació, i tenint refugis, doncs, que es queden al cap de setmana i no es poden fer servir pels excursionistes, i es queden per fer botellots. Vale. I tinc fotos de refugis que diu, com han pogut pujar tot això aquí dalt? És impossible. Perquè si ho tens que pujar, això a les esquenes, perquè clar, nosaltres refugis contractem un helicòpter, i n'hi ha algun refugi que sí, que el guardo puja a l'esquena i té l'esquena feta a caldo, no? Però he trobat refugis que han fotut allà i s'han quedat tot el cap de setmana, no? I aleshores, doncs, un tema de seguretat, i també pel tema de l'assegurança, responsabilitat civil, i d'acord també a les administracions, doncs van dir, doncs, escolta, doncs s'ha de limitar en base a tants metres quadrats per persones, vol dir, és una cosa, una normativa, doncs, també d'habitabilitat, no? És un refugi, és d'emergència. Insistim que si un cap de setmana n'hi ha 14 o 15 persones perquè fa un mal dia, no passa res, no? Per això està, però el que sí que no podem fer és que estigui així. Aleshores, la competència que tenen, per exemple, els Mossos, la unitat de muntanya, que si van allà i veuen, doncs, que n'hi ha més gent i han de ser a l'aforo 8 persones, doncs li podran fer una sanció.
Molt bé. Bé, tot aclarit d'això, d'aquest tema. Bé, també m'agradaria parlar d'un tema molt important que ja el teníem pendent, que ara està a l'ordre del dia, que és el tema de l'emergència climàtica, la cimera de Glasgow, i una mica com afectaria en el cas de que aquí s'està volent fer, bueno, el tema dels Jocs Olímpics d'hivern de Barcelona-Pirineus 2030.
Bueno, primer de tot hem de començar per dir que la cimera de Glasgow, avui han sortit les dades i han generat 105 tones de diòxid.
Ho he sentit.
Aleshores, bueno, el dia que aquests senyors ho facin bé, potser es creien nosaltres les coses.
A més, cada cimera
contamina més. Estàs escoltant la mateixa emissora que jo. Sí, vale? Sí. Madrid van ser 54 i aquí 105. Bueno, és al·lucinant, no? I quan vam veure aquella foto de l'aeroport amb tots els avions privats allà, doncs, bueno, doncs clar, doncs dius, bueno, escolta, com vols que creiem moltes coses quan tu no és el que dones exemple, no? Aleshores, a veure, òbviament, doncs, el canvi climàtic és una cosa que no es pot negar, està passant, vol dir, és un tema real, que s'han de posar, diguem-ne, mesures adients i ràpides, segurament, també, i això, doncs, té una funció, doncs, que ha sortit ara, diguem-ne, la funció de discrepar o no en els temes de la candidatura, doncs, Pirineus-Barcelona. Òbviament, doncs, tothom pot opinar, faltaria més. Nosaltres som una federació olímpica, som també una federació que protegeix la natura, i algun mitjà, doncs, que hem parlat aquest dia, arreu de les declaracions que va fer la plataforma, doncs nosaltres, quan coneixem el projecte, perquè el projecte no el coneixem, veiem que sigui un projecte sostenible. Jo sí que he tingut l'ocasió d'anar a una xerrada del Pere Miró, un dels màxims responsables del CIO, doncs, en el qual, doncs, ha insistit molt que serien uns jocs sostenibles, que no es volien fer grans infraestructures. No ha de ser una excusa fer infraestructures al territori per uns jocs. Si el territori necessita, se tenia que fer, sí. Per això els polítics ho han de fer. Potser millor, si trigaven 15 anys, doncs millor els jocs facilita que es facin abans, això sí. I després, doncs, fer una consulta al territori que està afectat. Vol dir, aleshores, clar, nosaltres com a federació, quan tinguem totes aquestes dades i coneixem el projecte, doncs ho portarem a assemblea i ho valorarem com a assemblearis que són. No faré un comunicat, perquè a vegades m'han trucat mitjans, escolta, digues sí o no. Dic, no, impossible, si no coneixo el projecte, com vols que opini d'una cosa que no coneixo? Uh-huh. Només coneixo d'una xerrada i bueno, ja està. I a partir d'aquí, no sé si el 2030 n'hi haurà neu o no. No ho saben ni els meteoròlegs. Que no era menys, sí. A vegades n'hi ha anys de neu o anys de menys neu. Que tindrà una pressió al Pirineu? Sí, i també la tindrà si ho fan a Xina o ho fan on sigui, els jocs. Bueno, és qüestió de buscar un equilibri i saber, sobretot, la gent del territori, què és el que vol decidir. I si no s'han de fer els jocs, doncs no es fan els jocs. No passa res. Ja n'hi ha hagut dues ciutats que s'han negat a fer-los. Ja està. Però al final que tinguis tu, per tindre un criteri, doncs, empíric, doncs, tindrà dades objectives i ja està. I no passa res.
Això dels jocs també com ha canviat, eh? Abans hi havia bufetades per organitzar jocs d'hivern i d'estiu, hi havia bufetades, Madrid s'hi va presentar en quants cops, i ara la ciutat no es vol fer, perquè...
Sí, bueno, pues, també...
perquè els jocs d'estiu també han estat escollits perquè només s'hi presentava un, em sembla, París i Los Angeles, em sembla, els pròxims, vull dir, no...
Madrid també, no? Sempre està a la cua, Madrid.
Bueno, no vol,
a París,
no,
ja, a París, el 24, els d'estiu,
i el 28 sí. A Los Angeles, perquè ningú més els volia.
També he de dir que ja no fan inversió, ja no tens que fer inversió al país, sinó que ho paga tot el CIO. Vol dir, s'ha canviat, com dius tu, s'ha canviat tot. Abans tothom feia cua per tenir un joc perquè era un privilegi, i potser, i clar, i si no tens la informació, jo què penso? Doncs si no tinc totes les dades, penso en la massificació urbanística, en les quatre grans empreses que s'han portat als calés, no vull uns jocs.
Clar,
si ha canviat el rol, potser m'ho penso, però clar, quan... aquesta administració, aquest govern, no dona informació, en el meu conscient haig de pensar que serà com tots els que s'han fet. Seria normal.
Jo estic d'acord que voti la gent del Pirineu. Si no es vol, pues, i si es vol, perfecte.
No només que voti la gent del Pirineu, sinó que primer ensenyin el projecte.
Exacte.
Si és sostenible. I l'altre és el que comentaves, que si les infraestructures s'han de fer per millorar, que no siguin perquè ha de venir uns Jocs Olímpics, sinó perquè realment fan falta, no?
Sí, jo crec que això és fonamental, que la gent del territori ho voti, perquè millor tu vas allà a xerrar amb la gent i estan d'acord, o no, és que no ho sabem, però s'ha de conèixer el projecte, quin és el projecte i quines garanties de sostenibilitat i mediambiental tindran, i si és sostenible i mediambiental, bueno, que ho voti i ja està, i el que surti, i hem de ser doncs coherent en els resultats, i ja està.
Com a mínim sí que almenys se n'ha parlat, sí que hi ha algun moviment com a mínim de d'un grup de persones que sí que s'ha declarat en contra, no?
Sí. Però això és bo, perquè millor ara n'hi ha certs partits que no ho volen i estan fent pressió al govern perquè ho retirin. Bueno, pues millor, mira, ho retira i ja està, i no passa res. Ja ho faran a les altres dues cites que s'han presentat. Vol dir, hem de ser així.
No sé si el fet... Hi ha el propi títol de Barcelona-Pirineus?
Pirineus-Barcelona, van canviar.
Ho van canviar. Bueno, no sé si el fet de que hi hagi Barcelona i és el centralitzar, no?
Bueno, passa que la marca Barcelona ven.
Clar, és el reclam.
És el reclam. Tu dius a un senyor d'on sigui, Pirineus, i no sap ni on està, ho ha de buscar. Li dius Barcelona i sabrà on està, per què? Perquè ja tens el teu subconscient, doncs, que es va fer Barcelona 92, no? I això ja... I la gent, turísticament, doncs, fins ara coneixia Barcelona, no? Potser ara ho coneix per altra cosa, no? Barcelona. Però al seu dia, doncs, coneixia Barcelona i coneix Barcelona, no? Jo crec que aquesta és la línia, és la meva opinió també, i dins l'àrea natura, vol dir, la pròpia àrea natura, òbviament, si li pregunten a l'àrea natura, estarà en contra de la federació, no tinguis cap dubte, estarà en contra. Bueno, doncs hem de debatir-lo, i això és maco, debatre i arribar a consensos, home, no has de fer les coses per imposició.
No, i es tracta d'això, al final tothom té la seva opinió.
Quan debats, tu cediràs, o l'altra persona cedirà, i heu de trobar punt comú.
I si no s'arriba a un punt comú, doncs mira, no es farà, no passa res, senyors.
Joan, què n'opines d'això dels Jocs Olímpics?
Sí, jo he sentit algú que ha parlat precisament d'aquest grup que estan una mica en contra,
i tenen les seves raons, com per exemple dir que el Pirineu no ha de ser pas un lloc on tot sigui turisme, que hi hagi encara segones residències, i en canvi la gent del territori no s'hi pugui quedar perquè els lloguers estan a no sé on, i perquè no hi ha llocs de feina, i perquè llavors hi ha un grup de gent que està dient doncs, que volen poder viure al Pirineu, però amb feines, de no que només de cambrers o només de cuiners.
Clar, és complicat.
Hi ha llocs de treball, però que siguin propis pel lloc, sense que hagin de dependre del turisme.
És un comentari que és molt tard. Tampoc és tan difícil, entre cometes. Clar, és diferent, però seguir el model dels Alps, els Alps en cada poblet i això tenen el seu poli industrial i tenen les seves... Les connexions potser són més fàcils, o les han fet més fàcils, perquè tenen més calés, també.
Sí, 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 sí.
Però si ens fixem una mica en els Alps, poder anirem una mica millor, no sé.
Sí, sí, no vull gaire, dir que, en definitiva, és clar, vull dir, nosaltres, mirant-ho des d'aquí, dius, escoltes aquells, escoltes els altres... I dius, bueno, ja, doncs que vegin i en últim cas això, que es faci una votació i el que surti de la votació, doncs, que sigui el que s'executa, no?
Que és el més democràtic, el profe.
Exacte.
I tant.
I el Pirineu, noves tecnologies, el que li ve wifi, tot això, és que hem d'aprofitar això, és el futur.
Sí, sí.
O, simplement, que siguin les carreteres més accessibles. Només això, només el simple fet que un poble s'hi pugui arribar correctament i que no hi hagi despertiments, per exemple, o problemes d'aquest estil. Bé, el Pau ja ens aixecava el dit. Jordi, moltes gràcies.
A vosaltres,
per venir aquí, un plaer, com sempre, i ens veiem a la propera.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I com sempre, els últims minuts del programa els dediquem al temps. El temps el tenim una mica més mogut, Joan, per fer una mica més mogut. Han plogut molt poc, per això, 4-5 litres, a Gallifa no sé. Va ploure, ajudeu-me, dijous, no va ser el dia que més va ploure, em sembla.
No ha plogut el cap de setmana.
Va ploure dissabte una mica.
Aquest matí ha plogut
una mica. Però és que han sigut moltes miques que han deixat 4-5 litres, com a molt poca cosa, eh?
Sí, sí.
Podem dir... ni de bon tros, que la sequera no s'ha acabat ni de bon tros, però sí que ha plogut una mica més a les capçaleres del Llobregat i del Ter. I això és una molt bona senyal, i sí, també ha nevat una mica cap a les capçaleres del Llobregat i del Ter, i també és molt bona senyal. Atenció! No sembla que continuï aquesta pluja... s'acaba. Tampoc acaba de començar el fred, no acaba d'arrencar. Veiem pocs anoracs, veiem pocs guants, no acaba d'arrencar la cosa. Demà serà un dia molt semblant a d'avui. Això sí, farà més fred. Al matí, 3-4 graus només, i entra una mica de vent de nord, una mica de gregal, que això farà que baixin les temperatures. Al matí, núvols, alguna pluja, molt poca cosa en Feliu, com avui, 4 gotes, molt poca cosa. I a partir del migdia, menys núvols, gairebé cap, més sol, i les temperatures màximes 13-14 graus, una mica fresquetes. De cada dimecres se'n va aquest front. Aquest front és fruit d'aquesta perturbació mediterrània, el Blas, que van dir el Blas, que ha comportat grans precipitacions cap als Balears, però aquí més arrasquillada, aquí no ha pogut gaire. Dimecres tot això se'n va, entra una petita falca anticiclònica, més fred, mínimes de 2-3 graus només dimecres, molt de sol, màximes 14-15 graus. I dijous farà el temps clavat dimecres, molt de sol, nits fredes i dies força agradables, entre 14 i 15 graus. Sembla ser que de cada cap de setmana, atenció a les previsions, farà més fred encara i sembla que pugui ploure una mica. Aviam si les prediccions es confirmen i per fi plou una mica més del que ho està fent fins ara. Toquem fusta, que així sigui. Fins aquí l'espai del temps. Fins aquí anem a la muntanya d'avui, 15 de novembre. Ens trobem la setmana vinent, ja 22 de novembre. Gràcies a tothom, gràcies al Pau. Jordi, moltes gràcies, fins molt aviat. És casa teva també.